Doncs mira que avui, dins dels dies mundials o dies internacionals, n'hi ha un que és perquè ens ho pensem. Avui és el tercer dimecres d'octubre i és quan se celebra el Dia Mundial de la Ètica. És una iniciativa creada pel Consell Carnegie d'Ètica en Assumptes Internacionals i és una jornada anual que té com a objectiu destacar la importància de l'ètica a la vida quotidiana de les persones, que de vegades pensem en gran i aquests grans conflictes que, per desgràcia, inunden la nostra actualitat i de vegades et preguntes, escolta, però que no ho veuen clar, que no s'ha de fer això? Doncs hem de començar també mirant pel nostre dia a dia, per la nostra vida quotidiana. Així també, però clar, no els deixarem sense que estiguin lliures de la seva culpa, també les decisions d'empreses mitjanes i grans, i també la formulació de les lleis, i també la de les polítics i els polítics. Per tant, tots hauríem de tenir una mica més d'ètica. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estem a la meitat de la setmana, dimecres 18 d'octubre del 2023, hores d'ara amb 23 graus i mig a la ciutat de Lleida. Un dia amb una temperatura força agradable, amb un dia en el que no està tan ennuvolat com ahir. Ja, escolta, algun núvol alt, però vaja, que veiem el sol i també això s'ha traduït amb aquestes temperatures que són iguals o lleugerament superiors a les que vam tenir ahir. Però això canviarà. I canviarà, vaja, demà, dijous, tarda, vespre, nit. Arriben les pluges, arriba el vent i sobretot a la cara sud del Pirineu, i que és on ho necessitem, i també divendres al matí. Però vaja, no ens avancem perquè estem a dimecres i encara ens falta la meitat del dia per passar. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb precipitacions al Pirineu que no es descarten a altres punts de la resta de manera feble i aïllada, però tendiran a remetre al Pirineu. El vent és moderat de fort del sud i a la resta fluix a moderat de component oest i les temperatures pugen o es mantenen sense canvis menys al Pirineu, on baixen. Es marcaran 26 graus a Lleida. Per demà tenim avís groc al Pirineu per pluges i vent de fins a 80 km per hora. El Pirineu estarà cobert amb precipitacions persistents que no es descarta que siguin localment fortes. Al final del dia i a la resta tindrem intervals ennuvolats amb precipitacions febles i disperses avançant d'oest a est i generalitzant-se i intensificant-se al final del dia. Les temperatures baixaran i marcaran 26 graus a Lleida i 19 a la Seu d'Urgell i també a Viella i al Pirineu. El vent serà moderat a fort del sud amb cops molt forts a cotes altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, ara sí la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Les condicions climatològiques no han fet que sigui un any especialment bo pel tema de bolets, almenys de moment. Sí que n'hi ha, però no n'hi ha tants com habitualment o com una altra tardor en el que hi ha hagut ja presència de pluja al setembre i aquests primers dies d'octubre. Però no anem a parlar dels bolets avui, que no són el problema, sinó de la gent que va a buscar bolets. I és que ens han avisat per activa i per passiva, s'han posat normes en el que per entrar a segons quins llocs has d'acabar pagant, doncs, perquè et deixin entrar. Ens han hagut de posar limitacions a l'hora d'agafar bolets, que no vagi una persona allò i s'endugui 50 quilos. I tot i això, hi ha uns informadors ambientals que estan resseguint els espais naturals del Solsonès per combatre conductes incíviques d'alguns boletaires. A vegades generalitzem i no. Escolta, n'hi ha que no només ho fan bé, sinó que si tu passes pel costat t'ensenyen. Escolta, això fes-ho i això no. I per què no? Doncs mira, perquè si aquests els deixes, acabaran creixent, insultiran uns altres al costat i, a més, l'ecosistema de la zona no es ressenteix. L'alcalde de Guixers, el Jordi Selga, explica les conductes que es troben amb el públic que està visitant la zona.
El món dels boletaires, tenim el boletaire professional, que és la persona doncs, que té una sensibilització pel medi ambient, perquè al final el que fa és anar a buscar bolets i cuida l'entorn, i llavors doncs, tenim un altre públic, que és el públic més de cap de setmana, doncs, que desconeix el que és un entorn rural i que és un entorn mediambiental. I les actuacions que hi fan, no direm que siguin premeditades ni que siguin fetes de mala fe, però sí que passa, no? Doncs que estacionar de forma incorrecta, tallant el pas doncs, a les explotacions ramaderes, deixant cotxes al mig del camí que impedeix el pas de la resta de vehicles, llançant doncs, brossa pel bosc, que potser ho troben normal i no n'és, totes aquestes accions que al final acaben perjudicant doncs, el que és el nostre entorn rural.
Clar, tot i que enguany, com et deia, doncs la campanya de boletaires és fluixa i afortunadament baixa l'afluència de gent, entre els quals també baixen els ocasionals, que normalment són els que no acaben de saber com comportar-se en un bosc. A la ciutat de Lleida es va inaugurar ahir la Fira Municipalia. Ja saps, és una fira important per tot el sector públic i sector privat també d'empreses. Ahir a la tertúlia dels polítics vas poder escoltar aquí en directe a Cope Lleida doncs com, escolta, les companyes i companys polítics venien de la inauguració de Municipalia i havien pogut començar a tastar una mica aquesta fira. Si ens volem fer la idea de que és important aquesta fira, anem a escoltar dos exemples. Per exemple, que no estem acostumats a això, l'Eduard Sanz és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Esplugues i diu que Municipalia és la fira de referència per conèixer les novetats dels serveis municipals.
Bé, jo crec que és la fira de referència en temes de via pública, d'espai públic, dels serveis de neteja viària i de recollida d'escombraries, entre d'altres, no?
O l'Ignasi Valls, que és gerent del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, que diu que, escolta, que també, que ve aquí i que agafa idees.
Venim tradicionalment, aquesta fira és una de les fires de referència del sector, és de vital importància i, a més, el ser bianual, aquesta edició és la que s'acosta més a l'inici d'una nova legislatura.
Per tant, ens ho hem de creure ja, que aquesta fira és important, però a nivell de tot el territori català, i es fa a Lleida. Per tant, escolta, si ets públic com jo, que igual dius és que a mi ni em va ni em ve, doncs si tens temps i pots anar a fer una visita i a fer-li una ullada per saber quan ens expliquen de que és una fira important, saber que s'hi està ensenyant i de què s'està parlant allí. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Econòmica perquè té a veure amb diners, però no és ni bona notícia. La Fiscalia de Lleida demana 3 anys de presó per a l'expresident i expropietari del Lleida Esportiu, l'Albert Esteve, a l'acusar-lo d'un presumpte delicte contra la hisenda pública. L'escrit d'acusació afirma que Esteve va retirar 1,1 milions d'euros en efectiu dels comptes bancaris del club entre el 2012 i el 2016, presumptament per a benefici propi. Fiquem el presumpte a tot arreu i després les famílies del futbol base pagant la roba que no arribava mai i que no se'ls ha retornat mai els diners, o pagant quotes per formar part d'un equip que al final no s'acabava formant mai i que els diners tampoc s'han tornat mai. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
A punt per conèixer una nova persona a l'entrevista Cosmopolita, amb 10 segons.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Cope Lleida. Doncs a la meitat de la setmana hi ha una cita que és ineludible, que és l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, on coneixem persones de l'òrbita de Lleida. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com anem?
Per cert, que t'he vist amb una fotografia, allò vestit ja amb camisa, corbata, jaqueta...
Bueno, vas veure la inauguració de Municipalia, estàvem al Paco...
I què feies tu a la inauguració de Municipalia?
A Paco Boll, hi havia el Paco Boll. Bueno, m'inviten sempre, tenim una col·laboració amb Fira de Lleida, a part, doncs, bueno...
també no anaves a comprar res.
Bueno, ojo que no, jo recomano la fira a la gent que estigui al món social, econòmic, cultural i aquestes coses. És bo que vagin a veure aquesta fira.
Vale.
No, fins i tot...
O sigui, alguna cosa vas veure?
Home, per exemple, el que haurà als carrers i places d'alguns llocs, perquè hi ha una empresa que lloga, i aquella, per exemple, aquell regal que es fica a la plaça Sant Francesc, allò no és de propietat, és llogat. Els trenets aquests que es lloguen, pues estaven també perquè és una empresa d'aquí de Lleida i de Salou que te pot llogar un trenet. Diu, és que me caso, deixa'm el trenet, t'ho lloguen.
Vale.
Hi ha moltes coses interessants i veuràs quines són els nous parcs infantils
que
hi ha.
No vaig poder anar perquè per l'horari no puc, llavors tinc el meu enviat especial, el Cosme, m'explica tot el que va passar i ja està.
No, va estar molt bé, la veritat que s'ha de felicitar Fira de Lleida perquè tal com tenen la infraestructura que haguin pogut salvar aquesta fira, bueno, saps que aquesta fira era anual, després ha sigut bianual, Incopor nos la van robar, bueno, aquí hi ha històries que podríem parlar, no?
Cosme, a qui coneixem avui?
A tu t'agrada molt, a mi sobretot, no? Jo soc del tema de filologia hispànica i tenim una professora, una llicenciada, però que no parlaré d'això, parlaré d'una periodista. Una periodista que l'any 90 va dir, pues mira, me'n vaig de becària i me'n vaig al diari Segre. Allí comença de becària i va puixant, tot i que ha sigut una persona d'aquelles que parle, però és apocada, és a dir, callada, sempre darrere, mai ha dit res, i el món de la cultura ha sigut el seu. Jo la llegeixo molt perquè la revista Lectura la feia ella al diari Segre. Benvinguda, Anna Saez.
Moltes gràcies, ben molt retrobada. Contenta de ser aquí.
Molt ben retrobada, perquè tu sempre estàs amagada, ja quan vaig al diari tu sempre estàs amagada. No ets aquelles que...
Sí.
Tot i que ets una persona que sempre rius, no sé com t'ho fas.
Vaja, vull dir, ja amb aquesta mar de llàgrimes pot ser millor riure que plorar, no?
T'esperaves això de que un bon dia el Santi Costa i el Joan Cal te diguessin, ei, vine cap aquí, què faràs de directora? T'ho veies vindre o no?
Home, no. Jo crec que això no s'ho veu vindre ningú, no? I molt, o sigui, molt contenta, molt honorada, però també doncs, et fa un punt de vertigen, no? El fet de, diguéssim, posar-te al timó d'una nau tan gran i que arrossegui tanta gent, però bé, contenta i de moment animada i amb un equip humà que t'acompanya, que això és el més important.
Jo recordo el començament al 1992, fa ara 41 anys, heu acabat els actes pràcticament del 40 aniversari, que no era fàcil. No era fàcil. Jo recordo els que ho van iniciar, que encara queden, dels que són empresaris, encara queden algun, no? El Mirandita i alguns que encara van ser els fundadors, amb el senyor Rico i tota aquella gent. Era una experiència no fàcil, perquè havia estat el diari de Lleida, després no el diari de Lleida, va estar el diari a la mañana, el DEA, i després dic, bueno, a veure què passarà aquí. I va ser una renovació total perquè era una imatge totalment diferent de la premsa que teníem habitual, no?
Sí, suposo que tot té la seva època, no? Aquell Segre dels anys 80 va arrelar perquè era, doncs, això, un diari que el portava majoritàriament gent molt jove. La majoria, doncs, per exemple, el Santiago Costa, que és el director al que he substituït jo, doncs, havia acabat la carrera aquell mes de juny, o sigui, que es va incorporar a la redacció de Segre recent llicenciat i com ell la majoria, no? I jo crec que això es va notar. Després era un moment també de molts canvis socials,
polítics
sobretot, sí. I això també va fer que aquests aires nous de seguida van sintonitzar amb la societat lleidatana i doncs el diari amb moltes vicissituds, segons m'expliquen els més grans.
Sí, sí, va ser un vaixell que va ser que es reflotava diverses vegades.
S'encallava molt, però finalment doncs, van aconseguir treure'l i ja, quan jo vaig entrar, doncs, ja era un diari molt sanejat, era diari líder, etc. I clar, jo vaig entrar ja amb l'època bona.
El Robert Serentí, que és una persona, un gran empresari, dir, perquè jo recordo quan anava a Big Ben, anava a presentar i tenia que vindre ja a portar una entrada, o sigui, que ho tenia tot controlat. Tant el Robert Serentí com el Santi Costa van dir que tu ets una persona molt transversal, és a dir, que ets de fàcil diàleg, que entens a tothom i escoltes a tothom.
Bé, jo crec que també de vegades quan et fas càrrec, en el meu cas, no, passar a liderar doncs, un mitjà de comunicació tan gran i tan important, també és bo venir de baix, no? I crec que el fet doncs jo fa 4 dies era una redactora pelada, també et fa entendre molt més bé les situacions personals, professionals, i et fa ser molt més empàtic. Crec que això és important. Jo recomano a tothom, diguéssim, que no ho tingui fàcil i que pateixi una mica, perquè així també doncs acaba tenint aquesta transversalitat. També això m'ha fet passar per moltes seccions. Tu abans comentaves el suplement dominical, sí, però vull dir que jo estic a tot arreu, excepte esports, que no n'entenc gaire, m'he mogut per tot arreu.
Sí, sí, però sobretot el món de la cultura.
Exacte, sí.
Aquest és el teu.
Això seria
el
meu món, és el que doncs més he treballat i el que més m'agrada.
Parlem una mica d'aquells temps, no? Perquè la ràdio ha canviat. Hi havia una cançó que deia el vídeo mató l'estrella de la ràdio. Ja veus, el vídeo murió, l'estrella de la ràdio sigue. El digital s'emportarà el paper?
Bé, això fa molts anys que se sent, però de moment jo veig, per exemple, ja et dic els llibres, que van dir...
A mi no me donguis digital, dóna'm un llibre, deixa la capçalera i segueixo tocant-lo.
És a dir, jo crec que estan condemnats a conviure. El digital està molt bé, el fet de la immediatesa, de tenir tots portem el mòbil i consultem i la immediatesa, però doncs jo el que veig és que fa molts anys que estem sentint que el digital es menjarà el paper, però de moment el paper és el que aguantem bé i no et diré que està en el millor moment, però com tampoc està en el millor moment la televisió, per exemple, i d'això no se'n parla tant. Vull dir, la gent ha deixat de consumir tele perquè consumim productes audiovisuals d'una altra manera, no? Però jo crec que el paper doncs encara li queda molta corda.
Jo que ara faig 50 anys de ràdio sempre dic que la ràdio durant el dia se sent, per la nit s'escolta. La premsa tu quan creus que se llegeix? Quan se va esmorzar?
Això és, jo crec que és bastant personal. És evident que la gran majoria de gent doncs la llegeix de bon matí, però doncs ahir, per exemple, quan jo sortia del diari, em vaig trobar una subscriptora que habitualment doncs va buscar el diari en persona a la redacció, i em va dir que anava a buscar el diari, que s'havia despistat una mica i que el llegiria la nit. O sigui que hi ha gustos per a tots.
Per cert, ets una bona cuinera?
M'agrada bastant cuinar, sí, em relaxa molt.
Ets pollista de la plec?
No.
Has anat?
De fet, només hi he anat per feina. No ha sigut, també et diré, la millor experiència de la meva vida. Jo no sabia el que era la plec, vaig arribar a la plec, encara hi havia l'alcalde Siurana, i jo vaig anar directe doncs, com a autoritat doncs, per agafar-li unes declaracions, i que jo desconeixia, diguéssim, com era la plec, i l'alcalde Siurana va venir amb una pistola d'aigua i em va ruixar, i això em va deixar tan desconcertada. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vaig veure que era la plec, diguéssim.
En quin t'has emmirallat tu amb el món periodístic? Jo, per exemple, soc de l'escola de Joaquín Solà Serrano, i aquella gent que havia d'aquells tiempos que m'agradava molt, no? Jo ja parlava abans de néixer, ja ho saps.
Doncs no et sabria dir, perquè jo crec que cada moment, i també tens èpoques, no? Vull dir, hi ha èpoques que potser estàs més, t'agrada més tipus entrevista. Evidentment, jo les entrevistes del Soler Serrano, per exemple, històriques, sí, que sí. Ja no, en directe ja no les vaig veure perquè era petita, però totes les que he recuperat em semblen magnífiques. Però també et diré que, clar, és un to i un tipus de televisió que ara mateix no funcionaria.
No tant.
Exacte. Però està clar que com a llegat cultural el que ha deixat aquest home és molt gran.
Estàs a la Universitat d'Audiovisuals. Que els expliques.
Ara no, ja he estat. Bé, és difícil perquè comunicació audiovisual i comunicació en general és una carrera que, amb moltes cometes, però està molt de moda. Això vol dir que hi ha molts estudiants i no tothom... jo crec que és molt important que els estudiants sàpiguin que és una feina molt vocacional i molt d'ofici. És a dir, que no, si no ho tenen clar, si dubten, si ho han fet perquè no sabien què fer, segurament no els agradarà. Però, en canvi, si t'agrada, és una feina apassionant.
A Montilla me deia una vegada, diu, Cosme, sou uns victimistes, vosaltres a Lleida. Sempre esteu plorant, que si no es donen, que si Barcelona...
Home, jo crec que sí. D'una banda, diguéssim, crec que la societat lleidatana sempre ha estat, és evident, vull dir, no descobriré res.
A la defensa.
Vull dir, clar, Catalunya és un territori profundament desestabilitzat. Tenim la part de Barcelona, la costa, que pesa moltíssim, i l'interior, clar, tenim Lleida com una illa de, petita, de 140.000 habitants, i després ja no hi ha ningú fins a 20.000. Clar, ens falten doncs més ciutats mitjanes, ens falten més pes demogràfic doncs per poder tenir més protagonisme. I això és real i és així, i tradicionalment doncs hem estat molt oblidats, però també fa doncs que plorem molt. I crec que de vegades també és important oferir tu coses i fer coses, perquè quan tu ho ofereixes doncs també és més fàcil que t'escoltin a l'altre costat.
Per cert, quins llibres has publicat?
El darrer llibre que he publicat és un recull d'articles que es diu Batre Records, jugant amb el Batre Records. I després en tinc d'altres. Alguns són d'encàrrec, com tinc un que és Lleida, Pirineu i la Plana, o un dedicat al centenari de Leandre Cristòfol, que aquest el vaig fer en col·laboració amb Marga del Campo, que som amigues i havíem sigut companyes. I vaja, el que passa és que escric sempre bastant condicionada pels encàrrecs i tot això, perquè ja saps que és una feina molt absorbent la nostra i et deixa el temps que et deixa. Sí que he publicat doncs alguns contes m'han convidat a col·laborar amb publicacions de reculls de contes, i he participat amb algunes, Assassins de Ponent, etc.
Però has guanyat molts premis. Aquest any també t'emportaràs el Pic d'Estac, també t'emportes aquest any?
No, aquest any segur que no, ja, segur que no, perquè no m'hi he presentat, llavors sí que seria un miracle si el guanyés. Sí, he tingut la sort, sí, el fet de... S'ha de dir que de vegades doncs hi ha un periodista que guanya molts premis, i també s'ha d'entendre que és molt més fàcil, entre cometes, guanyar aquest premi si et dediques a fer reportatges amb un dominical que no amb l'actualitat del dia a dia, que és molt més feixuga i aspra, no? Però sí, he tingut la sort de guanyar bastants premis literaris.
Hi havia una cançó, no sé tant recordes, que diu "No te cases nunca con el hijo de un ferroviario". Suposo que per això ja m'he quedat solter. Però tu et vas casar amb un periodista.
Sí. Bueno, de fet no ens hem casat, però sí, som parella.
Sou parella, sí. I esteu a la mateixa redacció.
Bueno, de fet ens vam conèixer allà. És estrany, això, és que estàs tot el dia, o sigui, no hi ha massa diferència entre la intimitat i la feina.
És el mateix ritme, no?
Però també això facilita les coses. Jo crec que la gent que té una parella que no és del sector, també crec que li ha de resultar més difícil d'explicar coses. No? Vull dir, nosaltres sabem doncs que de vegades a la nit un està amb el WhatsApp, perdona, que és per feina, tal, no sé què, i ja sabem que no es pot.
Ja que ets a la cultura, Ricard, avui sí que li toca. Quants gegants hi ha al grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida? Quants?
No en tinc ni idea.
Ah, jo sabia, jo que la pillaria. 12.
Anava a dir 14.
Pues serien 14, dos us han amagat. El Quijote i la Dulcinea, us han amagat, no sabem on són. Jo us reivindico.
Doncs, però és casualitat, avui no en tenia ni idea.
Ja que t'he compromès, ara m'has de comprometre tu a mi. Vinga, una pregunta que em coneixes, me pots comprometre el que vulguis. I allà a la redacció estaran escoltant. A veure què li diu al Cosme.
Doncs mira, jo et preguntaria, de quin polític que estigui en actiu, no val dir un de fa 30 anys, series cap de premsa?
Josep Borrell.
Ah, o sigui que ho tenies pensat i tot, ho has contestat molt ràpid.
Sí, perquè tinc molta bona relació. Potser jo no, a l'hora de la veritat, jo, a l'hora de votar, cadascú vota el que vol, no? Sí. Però jo crec que és una persona que es deixa portar, que t'escolte, a vegades jo parlo poc amb ell, no? O ahir, per exemple, quan vaig estar a Cadillo Ricard, vaig estar amb el Paco Boya, i amb el Paco Boya em veig poc, però tenim una gran relació, i quan tinc un compromís o alguna cosa, li pico, escolta, tinc que portar un pregoner, com ho veus, això? I abans consulto, no porto qualsevol. T'ho he dit ràpid, avui,
I tant, sí, molt, molt.
Home, t'hagués pogut dir el Duran Lleida, hagués quedat molt bé. Però com és molt amic meu, doncs ja...
No,
seria més fàcil amb en Borrell que amb el Duran. El Duran és d'aquell d'armes tomar, Però bueno, jo...
Seria molt... fàcil de fer el creure, diguéssim, de fer-lo anar per on
sí,
tu necessites.
Sí, el Pepe deixa anar. Bueno, doncs ja està. He respost aviat avui, Bueno, doncs jo punt i final, Anna, de veritat, te desitjo molts èxits.
Moltíssimes gràcies.
Segur que ho faràs tan bé com ho han fet.
I també a vosaltres, vull dir, crec que els mitjans, més que competència, som una necessitat social i ens ha d'anar molt bé a tots perquè vagi molt bé a la societat.
Quan no estic al micròfon, doncs estic en una entitat i sempre apareixo en un postuat. Després de Déu i el Cosme. O sigui, Anna, gràcies per tu i
a vosaltres,
als companys de la redacció. Fins aquí, Ricard, la vostra entrevista a Cosmopolita. La propera setmana n'hi haurà més. Avui, per cert, ha caigut quatre gotes d'aigua, han brotat al carrer.
Però quatre, eh? Quatre només. Gràcies, Cosme. Fem una pausa ràpida perquè hem de recomanar llibres. Servicimo, concessionari oficial Volkswagen i Audi, et convida els dies 20, 21 i 22 d'octubre a la Fira Autotardor de Mollerussa. Vine a conèixer totes les oportunitats de Volkswagen i Audi. T'esperem a l'estand de Servicimo, vehicles d'ocasió seleccionats per a tu. Visita'ns a Autotardor i a servicimo.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En sus puestos. ¡Listos! ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Cope Lleida. I ara sí que és el moment en el que parlem de llibres a l'espai a Llibrera't, amb la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és la persona que et pot recomanar lectures. Si ja no saps què llegir o vols començar i no saps per on començar, doncs demana per l'Anabel Ramos a la Biblioteca Pública de Lleida, que t'assessorarà i et guiarà perquè, doncs, aquesta primera experiència a la lectura, si és que tu vols entrar o és que ja t'has quedat sense idees, sigui bona i que segueixis, i que després d'un llibre en ve un altre. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Clar, tant per aquest servei, tant és per persones que diuen, mira, escolta, jo, és veritat, és que no he llegit mai de manera regular i vull començar, o porto tota la vida i ja no sé què llegir.
Clar, ja, o vull canviar de registre,
de maneres,
o vull...
Clar.
Sí, o de...
Clar, és que de llibres...
De gènere, perquè a vegades hi ha molta gent que llegeix, per exemple, novel·la negra, i no s'atreveix a llegir d'altres coses.
Clar.
I, bueno, està bé canviar, no?
Mira, ara diré una cosa que segurament no sé la dimensió que té. De llibres, d'estils i d'escriptores i d'escriptors, n'hi ha infinitament més que de sèries a les plataformes de vídeo.
Per descomptat, perquè primer pensar només en la història.
No, ho dic, perquè a vegades la gent diu... Bueno, però hi ha els quatre llibres aquests que... Que no, que hi ha molta gent escrivint.
Ah, bueno,
i hi ha grans llibres que no els veuràs publicitats mai enlloc.
Hi ha molts clàssics que s'està escrivint des de fa molts milers d'anys. Vull dir que... Bueno, molts milers d'anys no, però molts anys. I és, vull dir, hi ha clàssics, hi ha literatura. Se publica, potser, diria ara, potser també serà una mica de controvèrsia ara. Però se publica massa.
A més, també et diré una cosa. Un llibre envelleix molt millor que una pel·lícula.
Depèn de com sigui el llibre.
Sí, però entén-me, a mi no em fa res veure una pel·lícula antiga, perquè si m'ha agradat, m'agradarà sempre.
Uh-huh.
Però és veritat que si tu mires des del punt de vista de qualitat d'imatge, d'efectes especials i
clar,
tot això,
clar.
Doncs
sí, sí, sí.
Envelleixen malament.
Llavors...
Però en canvi els llibres, com que funcionen a cop d'imaginació, uh-huh. Escolta, si la història t'enganxava fa 50 anys,
clar.
Pot agafar una persona jove avui en dia i l'enganxarà igual.
Sí. Sí, el que passa que també, vull dir, també hi ha, bueno, hi ha modes, diguéssim, a part de, o sigui, deixant de banda també el que he dit abans, els clàssics, deixant de banda una mica els clàssics, hi ha novel·les que sí que passen una mica de moda, de moda en el sentit de que...
toquen temes molt, molt concrets, potser.
Sí, toquen temes molt concrets, o hi ha coses que no les diries de la mateixa manera, o, no? Vull dir, també la societat va evolucionant d'una manera, igual que hi ha sèries, hi ha pel·lícules que surten coses que ara mateix serien inconcebibles, no?
Clar.
Doncs a la novel·la passa igual.
Bé, doncs tot...
El que passa que les bones novel·les sí que és veritat, com a les bones pel·lícules.
Sí,
lo que és bo en general...
Sí, 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 s
clar. Sí, sí.
Feta la tertúlia, ja...
De lo que és bo. No, de la qualitat.
La Anabel ara ja té experiència, ja va a taules rodones, ja la conviden a fer ja xerrades i clar...
Això durarà una mica, el cachondeito, què?
No, home, jo ho dic perquè si necessiteu fer una taula rodona, una xerrada o una persona que parli sobre la lectura, Anabel Ramos... a la Biblioteca Pública de Lleida.
Hi ha molta gent,
ho dic en riure, parla... però sí. ho dic seriosament també. O sigui, l'Anabel és una persona que et pot transmetre tant del tema de la lectura que això us ho dic en sèrio.
Vale, si necessiteu els meus, les meves xerrades, contacteu amb el, sí, sí. Sí, amb el Ricard, que serà el meu manager a partir d'ara mateix. Signarem el mateix contracte.
Clar, això, sí, anem a un altre dels contractes aquests.
Un altre dels contractes que tenim.
Bueno, va, Anabel Ramos, el que deia, després de la tertúlia, que no està mal, que la, sí, que la fem de tant en quant també, sí. La llibrera el que fa és proposar tres lectures.
Sí.
Que a vegades tenen fil conductor i a vegades no.
Sí.
Avui... Bueno, normalment sempre en tenen.
Sí, al final sempre acaben parlant del... Bueno, no parlen del mateix, però sí que tenen
una temàtica.
Una temàtica.
O un
perquè s'acaba de sí, s'acaba de trobar el fil. Jo et vull parlar d'un escriptor i tres novel·les seves. En comptes de fer tres novel·les diferents, avui parlarem d'un escriptor i tres vale. novel·les seves. Perquè, bueno, a partir del novembre, entre novembre i desembre tindrem una exposició a la Biblioteca Pública que serà una exposició sobre escriptors i escriptores africans i és una exposició molt gran que la va organitzar la Carme Junyent i ara mateix la tindrem, bueno, això, a l'octubre, al novembre i al desembre la tindrem a la biblioteca. Llavors, llegint una mica sobre escriptors i escriptores africanes i africans, vaig recuperar descobrir l'últim Premi Nobel de Literatura, que és un escriptor africà, que és, o sigui, no, me penso que l'última escriptora, bueno, d'escriptores africans sí que n'hi ha hagut més que li han aconseguit el Premi Nobel, però molt pocs. La veritat és que l'Acadèmia Sueca doncs, no estava gaire per a labor. I ara, doncs, aquest últim és,
es diu
Abdulrazak Gurnah.
Bueno.
Abdulrazak Gurnah, acabat amb Mac. Va néixer a Zanzíbar l'any 48, el que passa que viu des de fa molts anys a Anglaterra. Ell va estudiar a Nigèria, a la Universitat de Nigèria, però va marxar això cap a Anglaterra a viure i viu allà des de fa molt temps. Ell va ser refugiat, diguéssim, de la guerra, perquè a Zanzíbar, bueno, com a molts països, es va produir una guerra, i a les seves novel·les parla molt sobre això, no? Sobre les persones que han de marxar... Diguéssim que els seus personatges sempre tenen el fil conductor, diguéssim, que són persones que han hagut de marxar per unes condicions o persones que han viscut el colonialisme, per exemple,
la realitat amb la que haurà crescut.
Sí, exactament.
És que, clar,
exactament.
Al final, home, no és autobiògràfic, però és
impregnat. No és autobiògràfic, però està basat
molt
en les seves experiències. A més a més, ell diu que ell no tenia previst ser escriptor, perquè a més diu, ja Zanzíbar, quan jo era petit, no era una de les coses en les que jo pensava, però quan va arribar a Anglaterra va començar a escriure els seus pensaments, no? Una espècie com va començar a escriure una espècie de diari i d'aquests escrits cada vegada eren els textos més llargs i al final va acabar publicant novel·les.
No se sap mai.
Sí, no se sap mai.
A veure, les tres que m'has triat.
Les tres que et proposo. La primera que et proposo se diu Paraíso, Paradís. Uh-huh. És la primera que a més m'he llegit d'ell. Explica la història d'un nen que es diu Yusuf, de 12 anys, que li diuen que viurà amb el seu tiet, que es diu Aziz, i el porta a una altra ciutat. Al principi el noi està entusiasmat perquè, de fet, considera que ell és el seu tiet, perquè tracta bé a la família i es porta bé, però va acabar descobrint que ha sigut venut com a esclau.
Caram.
Ha sigut venut com a esclau per al tiet Aziz, que en realitat no és el seu tiet.
Ja.
Llavors ens explica doncs hi ha una, no, la transformació del Yusuf, no, d'aquesta innocència...
Quants anys tenia?
12. D'aquesta innocència quan pensava que, bueno, pues que tot aniria bé, que s'anava amb el seu tiet i tot, i totes les coses que ell després va vivint. És una novel·la també de creixement, d'aprenentatge, d'experiències, ens explica un moment molt concret de la història de Zanzíbar, que és justament abans de la Segona Guerra Mundial, quan les tropes alemanes i angleses estan rodejant, no? O estan per Alemanya intentant fent trossos del pastís. I bueno, i te descriu els paisatges, la convivència que hi ha. És un esclau afortunat perquè
no... Anava a preguntar, acaba bé o no?
Bueno, acaba bé, sempre acaba bé.
Sempre t'ho pregunto.
És un esclau, entre cometes, afortunat perquè el tieta Cid no és mala persona. El que passa que, bueno, se comerciava amb persones.
Sí, sí, sí.
I ell comerciava amb persones perquè necessitava persones per fer pues, unes determinades tasques. Ell era comerciant, el tieta Cid. I llavors anava per... feia rutes... venent coses.
Déu-n'hi-do.
Però és una novel·la molt única, de veritat, que m'ha atrapat i m'han...
Bueno, el títol no ho indicava així, Paradís. Vull dir que potser sí que ja ens indica que al final...
Paradís també fa referència també
a un jardí...
El que aspirava
o el que creia, no?, potser,
on ell,
12 anys.
Bueno, sí, ell viu amb un... Quan està treballant pel seu tiet, no?, treballant entre cometes, viu en una casa i hi ha un jardí molt gran i impressionant que el cuida un altre dels esclaus. I ell vol, li agrada això del, no?, del treballar a la terra i de fer altres coses. Que... Mm-hmm. Bueno, està molt bé.
Bueno.
Us recomano molt Paraíso.
Ja ho sabeu, no ho he dit avui, però ho dic cada dimecres, que tots aquests llibres estan a la Biblioteca Pública de Lleida.
Estan a la biblioteca.
Si li voleu fer un cop d'ull i al final agafar-lo per llegir-lo, doncs el teniu allí, eh? Què més?
Una altra de les novel·les que se titula El desertor, que és l'última que s'ha publicat d'ell, perquè és un escriptor que s'ha publicat la seva obra tot en anglès i que arran de rebre el Premi Nobel doncs està publicant en català i en castellà.
Clar.
Vull dir, ens està arribant ara.
Però fixa't, si no hagués guanyat el Premi Nobel...
Pues no el coneixeríem.
Doncs segurament, a la millor, ni s'acaben traduint les obres.
No, només hi ha una de les novel·les que sí que es va traduir per una editorial que es deia Múnich, que l'any 97, me penso, que és La vida després, que ja després parlaré d'ella.
El desertor.
El desertor. Explica la història de Martin Pierce, que és un escriptor, un viatger anglès, que després d'escapar d'uns lladres que l'havien com a segrestat, arriba a una petita ciutat de l'Àfrica Oriental, una ciutat costera, i amb aquesta ciutat s'enamora de Rihanna, una noia que viu allà i viu una...
Doncs, no la canta,
és una no. De fet, s'escriu Rihanna, no sé com se deu pronunciar, i ens explica doncs, la història d'amor d'aquesta parella, no? del Martin i de la Rihanna durant tres generacions de persones de la seva família. Mm-hmm. I les conseqüències que té... tant per uns com per els altres, l'unir aquestes dues cultures.
Clar.
No? Un anglès amb una noia de Zanzíbar i quin és el seu... Bueno, les conseqüències
d'això. Sí. Hasta ahí puedo leer.
I hasta aquí puedo leer.
I com acabem?
I acabem amb La vida després, La vida després. Aquí també, igual que amb les altres dues novel·les, la història i la ficció se van entrellaçant perquè realment són novel·les de ficció però estan basades en un context històric, en un lloc a més que podem identificar. Per tant, ens podem sentir molt... ens ho podem creure, diguéssim. Amb aquesta La vida després ens trobem la història d'un nen que quan les tropes colonials alemanes van arrasar... la ciutat on vivia i el poble on vivia, ell, després de molts anys d'absència, després de molts anys d'haver patit, descobrirà com la vida li ha afectat d'aquesta manera. Ell vol tornar un altre cop a la ciutat on va néixer, on descobreix que efectivament tot està arrasat, busca la seva germana que va ser donada en adopció, I ell comença, aquesta també supervivència, no?, per retrobar tots els seus orígens i continuar vivint amb una situació molt, molt difícil, perquè és començaments del segle XX i això, doncs els alemanys, els britànics, els francesos, era quan s'estaven repartint el territori africà, no? I era com... com, bueno, un moment venga, molt, molt complicat.
Això m'ho quedo jo, això tu...
Sí, bueno,
tallen famílies pel mig...
Sí, a la seva vida, o sigui, tota la seva obra parla d'això, no? Dels efectes del colonialisme, de com el colonialisme va afectar i continua afectant a tot el país, a tot el continent africà.
Sí, a tot el continent. Sí,
a tot
sí,
el
sí.
continent africà. Sí.
Doncs avui hem parlat d'un Premi Nobel de Literatura, l'Abdul Razak Gurnah, acabat a Mac, però vaja, vull dir que si ho busqueu, afortunadament, com que ha guanyat el Premi Nobel, ho trobareu ràpid. Eh? Si fiqueu Abdul Razak, que va tot junt, ja us sortirà. El Paradís, o Paradís, que es titulava així, Paradís, El desertor i La vida després. Ja veieu que són tres històries, tres novel·les, que potser no estan basades en fets reals de persones concretes, reals al peu de la lletra, però de situacions que sí que existeixen o que han existit, són força interessants. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després tornem al migdia a Cope Lleida, parlarem d'una marató, no de córrer, la de donar sang, que és tan o més important.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Entre 300 y 500 muertos, puede que incluso más, ni siquiera se puede aclarar realmente a esta hora el número de víctimas reales de la masacre en el patio de un hospital cristiano en la ciudad de Gaza. Lo único en lo que están de acuerdo todas las partes en conflicto es en culparse los unos a los otros. Nadie quiere hacerse responsable de esta barbaridad, de esta atrocidad. Los terroristas de Hamas culpan a Israel de haber lanzado un ataque de forma deliberada contra la población civil, e Israel ha publicado esta mañana varios vídeos y también conversaciones interceptadas a milicianos que probarían que fue la Yihad Islámica, un movimiento afín a Hamas, quienes lanzaron el cohete explosivo con dirección a Israel, pero por error acabó en el patio de ese hospital. Quienes aceptan la versión de Hamas argumentan que ese poder de destrucción solamente lo puede ocasionar un misil israelí. Quienes dan validez a la documentación que ha aportado Israel dicen que el cohete de Hamas pudo alcanzar depósitos de oxígeno del hospital o hacer que parte de la estructura del edificio se viniera abajo, aumentando el número de víctimas. Habitualmente Hamas tiene sus instalaciones en zonas pobladas e Israel avisa de los ataques para obligar a un desalojo de la población civil. Lo hace con una llamada o lanzando un proyectil sin explosivo. Normalmente es así. No parecería inteligente por parte de Israel efectuar un ataque indiscriminado como este contra un hospital en este momento, porque ahora mismo su principal problema es precisamente hacer ver a la comunidad internacional que pretende destruir a Hamas sin acabar con el pueblo palestino. Por contra, esta masacre del hospital está provocando una reacción airada en el mundo árabe. Miles y miles de personas se están manifestando a las puertas de las embajadas israelíes en países como Turquía o Jordania, donde la situación es muy tensa. Todo este clima, a quien beneficia directamente es a Hamas en su estrategia de extender el conflicto a todo el mundo árabe. Y luego está Irán, un estado agazapado que está esperando acontecimientos. Y en medio de este clima, pues ha llegado a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, había convocado una cumbre urgente para aplacar los ánimos y tratar de abrir un corredor humanitario desde Gaza. Pero antes de reunirse, ya se han bajado del carro Egipto, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina. Biden ha llegado en el momento de mayor tensión tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre y ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede afirmar quién ha causado la masacre del hospital.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Pues si no está seguro Biden, que tiene a la todopoderosa CIA detrás, imagínate el resto. De nuevo, la verdad es la primera víctima de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues en medio de ese clima de tensión por el conflicto entre Israel y Hamás, 6 aeropuertos en Francia han sido evacuados por amenazas terroristas y también la estación de autobuses de Gante en Bélgica. Así está el patio. Y el ritmo de llegadas de inmigrantes a las costas canarias pues no deja de aumentar. Solo en las últimas 24 horas, 221 lo han hecho a bordo de tres pateras a las islas de Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Además, la Marina de Senegal asegura que ha interceptado a dos embarcaciones que con 348 personas, cinco de ellas bebés, trataban de cruzar el Atlántico en esa ruta canaria. Y estadística confirma este miércoles con cifras el importante problema demográfico que sigue sufriendo nuestro país. En los 8 primeros meses de este año, España ha registrado 211.000 nacimientos. Es la cifra más baja de los últimos 7 años. Y la Guardia Civil investiga a 30 personas en la provincia de Sevilla por el robo de aceituna. Han intervenido 400 litros de aceite con etiquetado falso y más de 91 toneladas de aceitunas. En la operación está inspeccionando también varias almazaras. Y el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Será el próximo 27 de octubre con una hora de oración a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro, a la que están convocados los miembros de otras confesiones cristianas y también otras religiones. Mientras tanto, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha visitado esta mañana la sede de la Conferencia Episcopal Española. Su vicepresidente, el cardenal don Carlos Osoro, ha expresado el dolor compartido por quienes sufren en Ucrania y en Tierra Santa y ha destacado la colaboración y comunión de las iglesias católica y ortodoxa en España para hacer más creíble en nuestra sociedad el mensaje de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta, el presidente del Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez del caso Negreira, Barcelona, ha acordado imputar a Jan Laporta al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros entre 2008 y 2010 no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. Hace unos minutos ha comparecido ante los medios de comunicación el vicepresidente económico del Barcelona, Víctor Navarro.
Sí, y el Barça ha recibido el auto del juez a las 11:30 de la mañana. Primero dicen desde el club que ha sido filtrado a los medios. Ahora está en manos de los servicios jurídicos azulgranas el caso. Por ahora no tienen previsto hacer ningún comunicado y la única reacción del Barça ha llegado de su vicepresidente económico, Eduard Romeu.
No, evidentemente no está en mi área y obviamente esto está en manos del equipo jurídico del club y por lo tanto nada a comentar desde la institución.
A la institución, ¿no?
De los números que presentaba Romeu, el Barça vuelve a presupuestar que llegarán a cuartos de final de la Champions. La pasada temporada perdieron 23 millones de euros por no lograrlo. Deben 207 millones de euros a otros clubes por fichajes. La deuda total está situada en 1.200 millones de euros y el dejar el Camp Nou por Montjuic supone dejar de ingresar 78 millones de euros.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz que Arda Güler no llega al partido de este fin de semana ante el Sevilla y una de las citas del día es el partido de la Euroliga en Valencia con el equipo de Mumbrú frente a los israelitas del Maccabi. Cabi con excepcionales medidas de seguridad. El partido debe comenzar a las 8:30.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Pràcticament 7 minuts per sobre de la una, dimecres 18 d'octubre, hores d'ara, fregant ja els 25 graus a la ciutat de Lleida, en una jornada en la que sí que hi ha algun núvol, però que molts menys que els d'ahir, i per tant, això de poder veure el sol el que fa també és que les temperatures siguin lleugerament superiors a les d'ahir, cosa que ja t'avanço que canviarà radicalment demà dijous a la tarda a vespre i el matí de diumenge. Arriba un temporal de pluja intensa i vent a la cara sud del Pirineu. Com sempre, doncs podrà ser intens localment, puntualment, en segons quins llocs. Igual hi ha llocs que no plou tant, llocs que plou més. S'ha explicat sempre l'Armando Álvarez que no és homogeni. Tota la província de Lleida farà el mateix temps. Doncs no. Segurament la intensitat més forta serà al nord de la província, la zona del Pirineu, i s'anirà debilitant conforme vagi arribant a la plana de Lleida. Però vaja que això, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i la Laura Vila ens explica de moment què és el que ens espera per avui i també ja avancem la previsió de demà. Laura, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb precipitacions al Pirineu que no es descarten a altres punts de la resta de manera feble i aïllada, però tendiran a remetre al Pirineu. El vent és moderat a fort del sud i a la resta fluix a moderat de component oest i les temperatures pugen o es mantenen sense canvis menys al Pirineu, on baixen. Es marcaran 26 graus a Lleida. Per demà tenim avís groc al Pirineu per pluges i vent de fins a 80 km per hora. El Pirineu estarà cobert amb precipitacions persistents que no es descarta que siguin localment fortes. Al final del dia i a la resta tindrem intervals ennuvolats amb precipitacions febles i disperses avançant d'oest a est i generalitzant-se i intensificant-se al final del dia. Les temperatures baixaran i marcaran 26 graus a Lleida i 19 a la Seu d'Urgell i també a Viella i al Pirineu. El vent serà moderat a fort del sud amb cops molt forts a cotes altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La 1:09, fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un dels temes de moda, la manca de pluja, la sequera, la... bueno, tot sinònims d'aquests temes, perquè no en va, fa 16 mesos que tenim una davallada contínua a les reserves de, d'aigua dels diferents pantans. I la pluja, a més, és que no ha acompanyat. Escolta, que demà plourà i benvingut sigui, però demà i passat demà, per molt que plogui, no ens tornarà a posar al lloc que ens tocaria per aquestes dates. Fa tants mesos que no plou, o que plou tant per sota de la mitjana, que en dos dies no s'arregla aquesta història. I si això no s'acaba d'arreglar, doncs s'ha d'invertir en investigació i en modernització. La modernització del rec, dels recs als diferents canals, doncs és bàsica, d'això ja n'hem parlat. Ara parlem també de la investigació que està fent l'IRTA, que l'està fent ja en els darrers mesos, perquè per si de cas la cosa no canvia, per determinar com es comporten els arbres fruiters davant de situacions de sequera extrema i quines estratègies de maneig i gestió funcionen millor per poder afrontar la falta d'aigua. Els assaigs s'han fet en una pomera, en una pera i ametller i han analitzat quin efecte tenen la calarida de fruits, la reducció del fullatge i l'aplicació de productes bioestimulants a l'hora d'assegurar la supervivència dels arbres durant un període de temps continuat sense recs. Una de les conclusions és que els fruiters que no reben aigua durant 4 mesos només poden sobreviure si es treu tota la producció de fruita. L'estudi s'ha presentat en el marc de la 28a jornada frutícola de Mollerussa. Per tant, són estudis que ens poden ajudar a veure com ho hem de fer de cara a la primavera, estiu vinent, si és que la cosa no canvia. Si plou i es recuperen els nivells d'aigua als pantans, doncs perfecte. Així tot, tampoc l'hem de malgastar, que després passa el que passa, però perfecte. Però si no, ja sabem que tenim... a què ens hem d'atendre, vaja. Canviant de tema avui, hi ha hagut el simulacre d'avís químic i que ha posat a prova la capacitat de confinament de les escoles de 21 municipis. De fet, Protecció Civil ha activat el sistema d'avís de risc químic a 12 municipis del Vallès, la Selva, el Vallès, el Berguedà i a la Vall d'Aran, fet que ha permès als centres escolars de les zones afectades posar a prova els seus procediments de confinament. En total, han sonat 21 sirenes i s'han enviat missatges de text als telèfons mòbils al punt de les 11 del matí, moment en què s'ha procedit a traslladar l'alumnat a l'interior de les aules, tancar persianes i abordar la situació amb calma. L'objectiu de tot plegat és, com sempre, familiaritzar-se i remirar que tot funcione com ha de funcionar i, el que deia, familiaritzar la població davant d'un possible risc real, conscienciar els petits, que normalment és el més fàcil, i comprovar les mancances que es puguin donar, com ara la rapidesa del tancament o el mal funcionament de portes o finestres, aquelles que potser no es fan anar mai i que només te n'adones quan ho necessites.
I acabem amb una nova notícia que ens arriba des de Municipalia. El govern reforçarà el suport al món local per internacionalitzar-se i fer front a reptes globals com el canvi climàtic. El Serret ha presentat a Lleida els serveis d'assessorament, formació i finançament a projectes locals d'àmbit internacional. La 1:13, fem una pausa i de seguida parlem d'aquesta marató de donar sang, que ja t'avanço. La setmana vinent arriba, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal, que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Lleida. Fa uns dies hi va haver una marató a Lleida, que la segona edició ja de la Marató Lleida, que bueno, consistia en això, anar a córrer la distància olímpica de la marató, que és, escolta, que la veritat, que si t'ho prepares bé, és una bona activitat i a més fa salut, però t'has de preparar bé perquè una marató ja és una cosa molt important. Però ara resulta que n'arriba una altra de marató a Lleida i aquesta és tant o més important, perquè aquesta ajudes als demés, i no només ajudes, salves vides. I ja ho sé que dir-ho així de gruixut pot semblar intimidador, però és que és la realitat. Torna la marató de donació de sang a Lleida. De fet, és la 20a edició. El lloc serà l'habitual de les darreres edicions, a la Rambla d'Aragó número 10, o sigui, a la Biblioteca Pública de Lleida, per entendre'ns. I això serà el dimarts dia 24 i el dimecres 25 d'octubre, de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 del vespre. Mira, amb nosaltres, per parlar d'aquest tema, està el Marc Ferran. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Marc Ferran, que el vaig conèixer fa anys. Ja, era abans de la pandèmia, per tant, ja fa anys. Perquè això de la pandèmia farà quasi bé 4 anys. Me'l van presentar com ambaixador 2.0 del Banc de Sang. Jo en el seu moment li dic, bueno, però, Marc, però això què vol dir? Què és aquest càrrec? Què és ambaixador 2.0 del Banc de Sang?
Bueno, ambaixador 2.0 és bàsicament, doncs... anima a les persones a donar sang a través de les xarxes socials.
Ahà. I després, ara ja me'l presenten també, a més, perquè això no ho ha deixat de ser, és vicepresident de l'Associació de Donants de Sang del Segrià. Clar, amb tot això, entenc, Marc, que no sé de quina manera el tema de la donació de sang és important a la teva vida.
Home, de fet, és una vessant molt important ara mateix. Jo, des de ben petit, sempre acompanyava la meva mare a donar sang. Llavors jo anava amb ella, veia que era algo habitual, que no feia mal i que ajudaves a molta gent. I a part, doncs, sempre passes molt bona estona perquè estàs molt ben atès i amb molt bon equip i doncs, sempre tens un petit refrigeri, no? Ostres, doncs anem a berenar, per exemple, no? I llavors doncs, ja va ser quan vaig fer els 18 anys, doncs, la primera cosa vaig dir anem a donar sang. I a partir d'ahir doncs, ha sigut tota una aventura.
Uh-huh. Ja fa uns anys que també es va introduir una... Jo sempre ho dic i crec que és un acert. Et demanen el telèfon mòbil quan fas donació de sang i la teva sang, que és anònima, però queda identificada amb un identificador, però és anònima, quan es fa anar, reps un missatge.
Sí.
Missatge de text, un missatge al teu mòbil. Escolta, la teva sang s'acaba de fer anar. I això, no et diré que ho canvia tot, però per mi és clau, eh?
Sí, això és el que t'omple de vida. Sí. Perquè realment, clar, tu dones sang, però dones sang anònimament, tu no saps a quin pacient li dones, i és al cap d'unes setmanes, uns mesos, que és quan reps aquest SMS, aquest missatge, i diu, la teva sang ha arribat a un receptor.
Uh-huh.
I això, doncs...
Clar, és que llavors...
A l'Hospital de Lleida, de Tarragona, de Reus, de Girona, de Barcelona...
Us dono una web ja perquè us pugueu apuntar, perquè a més és, així tu pots ja demanar l'hora i poder anar a donar sang de manera més còmoda, quasi bé pràcticament podríem dir sense fer cues. És donarsang.gencat.cat, donarsang.gencat.cat. Allí ja et sortirà les campanyes que hi ha obertes, busca la de la marató de Lleida. I apunta't, això serà dimarts dia 24 i dimecres 25 d'octubre. Ens han explicat moltes vegades, Marc, que clar, la sang no es pot emmagatzemar de manera indefinida i que s'ha de fer donacions de manera periòdica, de manera regular, quan els criteris de salut doncs t'ho permeten, no? S'ha d'espaiar uns mesos, cada donació, etc. Es fa una marató per fer un gran recapte de sang, no en sobre.
Ahí está. Correcte.
Però també ajuda amb una altra cosa, a fer visible això de donar sang.
Sí, sí, realment, ara mateix ens han passat nota de que tenim les reserves a 5.000 bosses de sang, i això ens dona per a 5 dies.
Et anava a dir, això és baix, eh?
Clar, això és molt baix, realment, perquè cada dia se necessiten més de 1.000 bosses al dia.
Déu-n'hi-do.
I tot això serveix doncs, per fer els tractaments, per fer transfusions de sang, per fer operacions... I se'n fa aquesta crida i per dies en particular. De sang se necessita durant tot l'any, però és més que res per fer un dia especial, per fer un dia festiu. No? És per això que celebrem aquesta vintena edició, aquesta marató que li diem nosaltres, doncs en un parell de jornades que hi haurà activitats, hi haurà més ambient, hi haurà amb tots els nostres col·laboradors, els nostres patrocinadors, ens donaran regals, farem sortejos, estarà molt animat.
Això, les donacions entren dins del banc de sang, que és a nivell de tot Catalunya, com bé deia el Marc, tu fas la donació aquí i a la millor la teva sang es fa anar a Girona, a Barcelona, a Tarragona o a Lleida mateix, no se sap mai. Estava mirant ara la web aquesta que us donava, donarsang.gencat.cat, que és així de fàcil. Aquí fins i tot ho pugen una mica més, Marc. Ens diuen que necessiten 1.100 donacions per dia.
Sí, sí.
I que, per exemple, estic veient les donacions previstes per avui, les previstes, això és una estimació, per demà i per passat demà, i per avui no arriben ni a 800. Per tant, el balanç és negatiu. És a dir, se'n gasta més de la que es fa anar, o de la que arriba. El de demà és més baix, són unes 500, i el de passat demà també, bueno, perquè falten 2-3 dies i encara s'ha d'apuntar la gent. No, això el que ens vol dir és que el dia de la marató està molt bé,
però que al novembre podem donar sang, també.
La malaltia continua durant tot l'any.
I al desembre, i al gener, i al febrer, i al juliol, i a l'agost, que són dates complicades, les d'estiu.
Això mateix, sí. Tan just per l'època de l'hivern, just passat festes, i també l'època estival, durant les vacances.
Va, anem a la pregunta pràctica, la de sempre. Tu ets donant des dels 18 anys.
Correcte.
Que és l'edat mínima que, en la que es pot fer la donació de sang. Eh?
Sí. Si tens més de 18 anys, peses més de 50 quilos i en general si et trobes bé de salut, doncs ets benvingut a donar sang.
Hi ha gent que ens fa por les agulles.
Bueno, per a aquesta gent, transmetre missatges de tranquil·litat...
Fixa't que ho he dit en primera persona.
Sí, sí, no, no.
És a dir, escolta, si t'han de punxar, a mi em fan una anàlisi cada any i em trauen sang i et punxen i no passa res. I ho sé que no passa res, però no m'agraden les agulles. Llavors, per donar sang, t'han de fer una punxadeta.
Menys que una picada de mosquit.
Però vull dir que anem a descriure l'experiència. És a dir, et tombes amb una camilla.
Sí. Primer de tot...
Modernes, no d'aquelles antigues, no. Modernes, sí. I no passa res.
Ahí està. Primer de tot, quan arribes al banc de sang, o en aquest cas a la campanya i al poble on estiguis, doncs has de plenar un formulari amb preguntes molt senzilles de com et trobes de salut, una miqueta el teu comportament, si per exemple has pres algun medicament, has anat al dentista, per exemple. Llavors fas l'entrevista amb el doctor o doctora, qui avaluarà si estàs en condicions de donar sang, que generalment és que sí. I aleshores doncs, ja passes a la camilla i ja, en un momentet doncs, fan aquesta punxadeta i en qüestió de 15-20 minuts veus com es va plenant la bossa, que en total són 450 mil·lilitres, que és no res, i ja després doncs, ja tens un bon refrigeri per reposar energies.
I escolta, en el 99% dels casos, després de donar sang, t'aixequis poc a poc si vols, però pots seguir fent vida normal.
Correcte.
Sempre i quan no tinguis una activitat extrema, per entendre'ns.
Sí, sí.
Però vull dir, de les situacions normals, pots tornar a la feina, pots fer activitat física, el que faci falta.
Sí.
Doncs escolta, que més fàcil no ens ho poden posar, que si vols veure com funciona tot plegat i t'animes a fer aquesta primera donació, doncs tens aquesta data maca. És la Marató de Donar Sang a Lleida. És la 20a edició. Cada any s'intenta doncs, superar les donacions de l'any anterior i això tindrà lloc el dimarts i el dimecres, 24 i 25 d'octubre, de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre. Et pots apuntar ja per triar la teva franja d'hora a donarsang.gencat.cat, donarsang.gencat.cat. Que no et va bé aquestes dates? Cap problema. Connecta't a donarsang.gencat.cat igualment i planifica't un dia per donar sang. Al novembre, al desembre, al gener, acosta't a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, i pregunta, escolta, avui dona sang, i et diran on has d'anar. Se necessiten cada dia 1.100 donacions, per tant, doncs benvinguda sigui. Però si et pots acostar aquest dia de la marató, doncs t'ho agrairan i el que dèiem, acabaràs rebent aquell SMS que mai... jo crec que no és un SMS que mai t'imagines que et pugui fer tanta il·lusió quan el reps, eh? Tu això ja ho has comprovat, ja sí, els has anat rebent.
Sí.
Cada quants mesos dones sang?
Doncs jo intento complir-ho cada 3 mesos.
Cada 3 mesos. Sí, doncs mira, 4 vegades a l'any es pot fer això, eh? Sí. Marc Ferran és el vicepresident de l'Associació de Donants de Sang del Segrià i l'ambaixador també és ambaixador 2.0 del Banc de Sang. Això vol dir que mou tota aquesta història també a través de les xarxes socials, que avui en dia es mou moltes coses, les xarxes socials.
És important.
Marc Ferran, una abraçada, enhorabona i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.
En 3 minuts ens plantem a 2:15, parlarem de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Re, en 2 minuts.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero.
Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid, se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida, camí cap a les 2 de la tarda, des de Cope Lleida, amb Jaume Sitja i el David Casero, que els tenim aquí a l'estudi. Et recordo que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir les xarxes socials i que després ens pots escoltar també a través del nostre podcast. Doncs ja saps, per escoltar-nos quan et vagi bé, tantes vegades com vulguis, i recuperar programes antics. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. Què tal, chicos?
Doncs apa, menú del dia, Jaume.
Doncs bueno, i abans del programa el David ja m'ha fet el meu zasca.
Ja, ah, sí?
Sí, m'ha dit, a veure, si aquest menú era una broma.
Home, és que l'ha sent molt llarg. Hi ha massa plats.
Sí, hi ha massa plats. Bueno,
bueno, va. Vamos d'estrella Michelin, serà poquito.
Els expliquem o no els expliquem?
Plato bueno, grande.
Vinga, va, som-hi.
Queda't a les 2 o 3 primeres, per si de cas.
Vinga, va, som-hi, perquè avui comencem dient que aquesta és la setmana Maker, ja que demà comença la segona edició de la Fira Maker Lleida, on podrem veure, tocar i gaudir la tecnologia feta a mà, no? Però d'això ja en parlarem, doncs, a l'entrevista que avui tenim convidats aquí en directe. I què tenim també per tertúlia i per comentar? Doncs, jo tenia cosetes, vale? Se dona temps, eh? Ja ho aviso, se dona temps. Doncs hi haurà un canvi d'HBO, o almenys així està programat per aquest d'HBO Max per aquest 2024. Sempre estem parlant d'aquestes plataformes, com es belluguen i com es mouen, no? Doncs més coses. WhatsApp oficialitza el fi de les contrasenyes i a més implementa millores. Intentarem comentar-les. Xiaomi també s'acomiada del seu sistema operatiu MIUI i anuncia el Hyperos. Ho fan difícil, això, no? La venda de mòbils cau. Estem al moment més baix de la dècada, o sigui que explicarem per què o ho comentarem per què, no? I bueno, no, ni tinc dos més preparades. No sé si comentar-les perquè després ens quedarem aquí. Si hi ha temps, doncs, si no, les deixarem per la setmana que ve. Com podeu veure, temes en tenim, plats a dollo, de tota mena, i tot preparat ja, tot preparat per la tertúlia Fric. Però per començar, sempre tenim aquest primer moment del record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, nos vamos a ir a 1985, ya que hoy, 18 de octubre, conmemoramos un hito también muy importante en la historia de la informática, ya que se lanzó al mundo el primer sistema operativo gráfico para PC conocido como Windows 1.0. Este evento marcó el comienzo de una revolución en la informática personal que cambió la forma en la que interactuamos con las computadoras. Está claro, Windows 1.0 fue un paso fundamental en la evolución de los sistemas operativos, ¿no? Por esa interfaz gráfica de usuario, ¿no? Que permitía a los usuarios que interactuáramos de una manera más intuitiva con toda la parte de las computadoras. Es más, en este primero sistema operativo es donde veíamos un bloc de notas, donde veíamos un calendario o un juego como el Reversi, este de las fichitas de ir
ser clan. ¿Y el de les mines?
Fichitas. Vino un poquito después. Buscamines
también.
El Buscaminas. Vino un poquito después, aunque la interfaz gráfica era primitiva en comparación a las versiones modernas que tenemos, fue, bueno, pues un paso esencial. socializado hacia la accesibilidad y la usabilidad que damos. Bueno, pues con el lanzamiento de Windows 1.0, Microsoft demostró su visión de futuro informático más amigable. Y bueno, llevamos 3 semanas muy potentes, con efemérides de 25 años del nacimiento de Google hace 3 semanas, la semana pasada 30 años de la primera máquina de Macintosh, y hoy 28 años de Windows. La verdad que mantenerse al día con la historia de la tecnología nos hace sentir la velocidad con la que avanza.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1995, no has dit?
85.
Déu-n'hi-do, en tot un referent històric. Doncs ja ho sabeu, si és dimecres i estem aquí a Copelleida, avui els friquis, tequis, en antena. I ara comencem, doncs, encara no tenim la rauxa, eh?
No.
Però ho teníem de dia, eh? Ara comencem l'entrevista. I avui, doncs, en l'apartat d'entrevista tenim a 2 companys, el Santi i l'Alfons. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola. Doncs vinga, va, perquè estem a la Setmana Maker i demà comença la segona edició de la Fira Maker Lleida al Mercat del Pla de Lleida. Vull dir, ja ho sabeu, la tenim ubicada. És una bona oportunitat per veure com es pot fer un mateix les coses tecnològiques, no? Com se poden, bueno, com les podem fer, com... Bueno, podem fer cosetes. Ara ho explicaran ells tot plegat, I, bueno, jo de petit jugava amb el Mecano. El Mecano. Pues ara, doncs, a aquest Mecano li posem ja intel·ligència, li fem instruccions i fa coses, podríem dir, no? Que sí? Més o menys seria això d'aquí. Sí. Bueno, és un símil, que jo m'he plantejat. Per parlar-ne, doncs, tenim a nosaltres el Santi Seró. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Alfons Calero, què tal? Bon dia.
Ells Hola, bon dia.
Són 2 persones que estan al capdavant d'aquesta fira i esperem que surti molt bé això, no? Bon dia, benvinguts, i primer de tot, la pregunta és clau. Quin és aquest objectiu de la fira?
La fira la vam plantejar fa 2 anys, vale? De fires maker ja per tot el món, i a Lleida no n'hi havia. Una fira maker és, bàsicament, ens trobem els makers, la gent que... Un maker és algú que fa coses. De tota la vida hi ha gent que fa coses. El meu pare feia coses amb fusta, amb metall, el meu avi feia coses amb fusta, amb metall. Vull dir, de makers, ara hem ficat l'etiqueta maker, però maker és qualsevol persona que... Lo normal que... Lo que tenim comú tots, quan la primera vegada que ens trobem, és... Tu, quan eres petit, desmuntaves els joguets. I normalment, sí, la gent aquesta, el que fem és... Abans que juguem els joguets, els desmuntem i mirem a veure el que hi ha per dins.
I com estan fets, no?
Ah, això mateix. Jo tinc joguets que només he jugat el dia de Reis. Vull dir, un tren elèctric que me va caure i el vaig desmuntar i ja no vaig anar mai més. Però, bueno, el mires per dintre i d'això. El desmuntes, llavors te sobren peces. Vull dir, aquesta és la idea. I llavors la idea era trobar-nos. Els makers, normalment, el que fem és molt per les xarxes, per internet, no ens veiem. Clar, són bitxos raros, la teua dona no t'entén o la família no sap el que fots. I llavors, pues, bueno, pues... ens trobem i va anar bé. Vull dir, l'any passat ho vam provar. I si ho fem a Lleida? Hòstia, però Lleida és molt petit. Vam ajuntar 7.000 persones. Vull dir...
Vaja, que us heu muntat una fira per jugar.
Sí, 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 bàsicament sí, sí, sí.
A què jugueu?
Amb robots, amb impressores 3D, amb CNC, que és per tallar la fusta, per tallar metall. I clar, si pots fer tot això... Ho pots juntar i pots fer cosetes, pues jo que sé, pots fer des de robots que es mouen, fins a drons que volen, fins a, jo que sé, el que vulguis. Pots fer el que la imaginació dongui. Vull dir, tu tens una joguina que està limitada, pues no, la pots desmuntar i la pots fer que faci alguna cosa més. Vull dir, aquesta és la idea.
Qui i què podem trobar a la Fira Maker?
Bueno, en principi hi ha tota una part que hi ha empreses, expositors que venen a ensenyar els seus productes, que és el que ells estan oferint al mercat, i després també tenim una part molt important de makers, un espai on poden, de fet, s'han apuntat molts makers que venen a ensenyar les coses que fan ells. Porten les seves impressores, porten els seus tracalets, no? I, bueno, pues ensenyen una mica el que fan i al moment o simplement porten el que han fet, no? I després també hi ha una part on farem tallers pels visitants de la fira. Tenim diversos espais on farem petits tallers per la canalla o per la no tan canalla, perquè també hi poden participar gent més gran, no? Uh-huh. Tallers de muntatge de l'Escornalbot, que és un petit robotet, tallers d'impressió 3D en llapisos de plàstic, és una manera diferent d'imprimir en 3D.
Un llapis 3D, eh?
Sí, sí, sí.
Ull.
Pots imprimir en pla o pots imprimir en 3D, no?
En vertical.
En vertical,
correctíssim.
No? En fi, hi ha diverses activitats que anirem desenvolupant durant els 3 dies de la fira i que esperem que vingueu tots a veure i que ho fruïu de valent.
Estic curiositat, això, pel
Jaume, llapis. Jaume, la batalla de tancs.
Sí.
La batalla de tancs.
Sí, hi haurà una batalla de tancs. Hi ha un noi del grup que inventa molt, vull dir, una màquina, i llavors aquest any pues, portarà uns tancs que disparen. Bueno, no disparen, però bueno. és la idea. L'any passat va portar un robot de sumo, perquè allò que lluiten, no?
Sí.
Però aquest any diu, aquest any que es disparin. I sí. I d'això, l'any passat la part de col·legis de nens que ens venien a visitar, vull dir, va ser una part que vam provar a veure com funcionava i van vindre uns 300 alumnes. Clar, ho van fer amb, clar, els nens només poden vindre dia laborable i llavors, clar, era divendres i dissabte i
vam, clar, justet,
divendres pel matí. Tots els nens que van capir el divendres pel matí van vindre. Llavors, aquest any hem allargat una miqueta més, dijous, divendres i dissabte.
I clar, ple a tope.
I tenim, sí, uns mil nens de tots els col·les de Lleida, sí, de Lleida i província, sí.
Sí, que ha tingut èxit, no? Vull dir,
sí,
ha tingut acollida.
Clar, és algo diferent que no es veu a Lleida, vull dir que no... I que quan entren els crios, els nens, els alumnes... Clar, no, comencen a tindre inputs de tot. Vull dir, hi ha LEDs, hi ha robots, hi ha pantalles, hi ha... Tot això els agrada, vull dir, el fer coses... Vull dir, i poden tocar, poden manipular, poden parlar amb la gent que ho ha fet. Vull dir, és, entren però no sabem quan sortiran.
Entenc que és una fira molt, molt dinàmica.
Sí, no és una fira tal qual. No és una fira. No, quan diuen és una fira allò de Sant Miquel, no és una fira.
No vaig allí a passejar i a mirar, no?
No,
com si fóssiu allí un circ, no? O un zoo. No sou una cosa rara. No. Senzillament es pots participar, és molt participativa, no?
Sí.
Quins són la sèrie de tallers que podran participar?
De fet, gent que va vindre l'any passat de visitant, aquest any s'han apuntat, vull dir, per participar, perquè volen estar. Els tallers, el que ha comentat el Santi, n'hi ha un de robòtica, d'Escornabot, que és un robot molt potent, però que ensenyem a fer, el podran muntar en una hora. Tenim el llapis 3D. El llapis 3D és com la impressora 3D, però és un llapis. Llavors el llapis treu igual el plàstic i llavors, en lloc de pintar amb dues dimensions, doncs tu pots anar cap a dalt i anar pintant cap a dalt i llavors pots fer tres dimensions. Sí. Vale? Sí. Pots fer un cubo, pots fer unes ulleres que te pots ficar, vull dir, se podran fer objectes que després es podran emportar. Què més hi ha?
D'Arduino, teniu alguna cosa?
Sí, i a més, el que fem quan arriben els nois dels col·legis, que tenim ja les visites programades, els fem un circuit. Veuran els makers, participaran els makers, faran tallers i faran algun tipus de presentació, que diem, o xerrada o presentació. Presentacions, pues, de temes que els hi podin interessar, per exemple, què és l'Arduino i per què serveix. L'Arduino l'Arduino és un aparatet molt petitet que...
És un petit ordenador.
És un ordenador, sí.
Que té moltes entrades i moltes sortides, és a dir, que li pots connectar molts catxarros, que li pots connectar molts aparatos i que a més el pots ficar un programa dintre, amb el qual, si li connectes un LED, doncs s'encén el LED. És a dir, no, és com un ordinador, però ja a la vida real, és a dir, pots fer cosetes a la vida real.
Podríem dir que és un autòmata.
Sí, el que abans eren autòmats, sí, que ara ja no són... Sí, abans era molt... Tot aquest sistema, abans fer un robot era molt complicat, perquè era un autòmat que portava un llenguatge molt específic, s'havia de ser molt, molt professional. Ara, amb això de l'Arduino i l'IoT i tota aquesta història, vull dir, ara és relativament fàcil. Nens de 10 anys poden muntar-te un robot, però molt potent i ampliable, no un kit que ja et ve muntat. No.
Al final és un estri, és un element que tu li poses intel·ligència i depèn dels inputs que té, tindrà uns outputs.
De fet, tenim un noi de 18 anys que ha fet un robot humanoide, que veurem a la fira, de tamany real, que parla, que interactua amb els usuaris, vull dir, una animalada.
Que és aquest que teniu allí a la web de presentació.
Es diu InMove, és de codi obert, qualsevol el pot fer, i me sembla que en tindrem dos aquest any. Sí, són uns robots espectaculars de tamany real. És una persona, vull dir, que et parla, que et veu, que et reconeix, que et salude. Sí, molt, molt espectacular. I això ho ha fet una persona a casa seva, al seu garatge, vull dir, no té més.
Amb la seva impressora 3D.
Amb la seva impressora 3D i no és gaire car, vull dir, relativa. No val una millonada, vull dir, és relativament assequible.
Vaja, que al final és... Bueno, és com un mecà, no? Vull dir, tothom hi pot arribar. Al final és una joguina més.
Sí, és un hobby que pot ser professional. Vull dir, avui en dia, vull dir, tot això del mod maker i tal... Perquè, clar, no deixa de ser un prototip, és a dir, tu t'inventes algo que pot servir o no per la vida real i fas un prototip, i a la teva impressora 3D pots fer la teva carcassa, ho pots donar com un producte acabat, no com abans, que hòstia, anaves amb el teu invent, que era algo casero, fet amb cartró o amb fusta, no, ara pots donar una imatge d'algo real ja feta en impressora 3D, amb una carcassa de plàstic o inclús de, més fort que el plàstic, vull dir, que ja pots donar un producte acabat, fet a casa, tu sol, amb un ordinador, vull dir, ara estem en un moment molt, molt bo per això.
Molt bé, ens heu explicat totes les coses que podem tocar, que podem veure, que podem participar, coses interactives, però un altre tema molt important són les ponències, no?
Sí, bueno, tenim el dissabte, sobretot, hi ha unes ponències, dos ponències molt interessants, una al matí i l'altra a la tarda. Al matí ve un company que és professor a l'UPC, a Terrassa, d'aeroespacial, i ens explicarà l'evolució de la impressió 3D amb els coets. Des del món del tema aficionat, del modelisme de coets, fins al món real. I s'estan imprimint coets de metall amb impressores 3D de metall. Això ja està succeint. I aquest noi ens vindrà i ens farà una ponència, perquè ell, de fet, quan als anys 70, quan se va començar a desenvolupar el modelisme espacial dels coets, els americans van crear una entitat que era Space Rocketry, que era per crear una normativa de seguretat, de com fer les coses. Bueno, doncs aquest company que ve és el vicepresident d'Espanya de Space Rocketry, i és una persona molt entesa en tots aquests temes. A més, és professor a l'UPC de Terrassa d'Aeroespacial. I a la tarda tindrem el company Jordi Murgó, dels Apòstols, fent-nos una xerrada de com evitar que et prenguin els diners per internet, la seguretat en banca. És una xerrada superinteressant i el Jordi és una persona que se n'entén molt d'aquestes coses.
Sí, sí, tenim constància.
I per a tots aquells que diguen, bueno, si construyen cohetes, però que també el Santi Seró va a dar una charla para que nos introduzca un poco en el mundo de la impresión 3D, ¿no? El sí, cómo comenzar, bueno, y el cómo empezar, porque también, claro, quiero decir, hay muchos que todavía no sabemos esto de la impresión 3D exactamente cómo va, bueno, aunque se impriman cohetes y casas, según vemos en las noticias.
Durante los tres días, a diversas horas, iremos dando también desde el escenario, desde el escenario, anirem fent a hores variades una ponència, una introducció a lo que és la impressió 3D. Bàsicament, des d'una òptica d'amb algú que no ho coneix, que ho desconeix, no? I fas una introducció de com funciona, però sense voler entrar molt en detall, perquè al final, si no, seria molt pesant, no? Explicar una mica en què consisteix la impressió 3D. No és una impressora que fiques paper i li envies un arxiu des de l'ordinador, no, és algo diferent. Llavors, es tracta de que la gent una miqueta feia entendre això.
Que es tregui la por, que vagin a provar, aunque no sepan nada de esto, de todas las palabrejas que hemos dicho, de Arduino, tal,
impressió... És començar, vull dir, quan un món és nou, pues no saps per on anar, però si tens algú que t'ensenya, que dius, mira, això és molt fàcil, agafa una impressora, agafa això, te fas el teu disseny, vull dir, si algú t'ajuda, vull dir, a la que comences ja no pots parar, diu, ja. Clar, com que és algo que és obert, que no és tancat, que no és m'agafo algo que ja està fet i ho fico, que és algo obert, hòstia, se t'acudeixen mil històries i a partir d'aquí és un món, és un vici.
Creativitat.
Sí.
Jo ara, mirant la pàgina web, hi ha una cosa que dic, aquesta no l'entenc. Okay. Moldejar figures amb esbruix. Què és això?
Sí, clar, abans de... És a dir, abans d'imprimir has de tindre algo dissenyat, ¿vale? Dissenyat, quan els que som més de mecànica o fem més robots i d'això, fem coses quadrades i coses d'això. Però hi ha una altra part, que és la part de figures. Ara, clar, això de fa ja un temps, però hi ha una moda de les figuretes, que els nens van bojos. Pues llavors hi ha gent que es dediquen a fer figures.
Els nens van bojos tota la vida.
Tothom va... Bueno, i els col·leccions...
Sí, però ara te lo haces.
Sí, ara tu pots fer tu
a casa. Antes con el fascículo, en una cosa que se llama...
soldadets de plom, vull dir, tota la vida. Després han set de plàstic i ara me'ls imprimeixo.
Ara ja no són joguines, ara són figures, són rèpliques, ¿vale? són de tamany gran. Llavors, hi ha gent que les dissenya, clar, la gent les ha de dissenyar, hi ha algú que les ha de dissenyar. Llavors, aquest és un crac dissenyant figures a nivell mundial i vindrà a explicar com començar, és com tot, vull dir, hòstia, això del Z-Brush, què deu ser? Pues ensenyar a la gent com començar amb aquest programeta, que és un programeta lliure, que et pots instal·lar al teu ordinador i pots començar a jugar. I qui sap, el dia de demà te pots dedicar potser a dissenyar. Aquí cadascú pot trobar la seva branca. Hi ha gent que professionalment se dediquen a les impressores 3D, professionalment se dediquen a fer prototipat de productes, professionalment se dediquen a l'electrònica, vull dir, pots trobar el teu ofici, el teu futur amb aquest món, i més d'ara endavant, vull dir, tot va per aquí, vale? L'IoT, tot va lligat, vull dir, l'altre dia vaig comprar un rentavaixelles i el rentavaixelles va amb internet, va amb el mòbil, dic, hòstia, clar, tot va, ara tot va així, el cotxe també, vull dir, tot va, tot és IoT, és a dir, tot porta un Arduino a dintre.
Tot està connectat.
Sí.
Doncs ja ho veieu, que se prepara una fira molt, molt divertida i interactiva. Digues, Santi, va, abans de marxar.
Bueno, hi ha una cosa molt interessant. L'any passat ja ho vam fer, i aquest any ho tornem a fer. Hi ha un repte col·lectiu d'impressió 3D a la fira. L'any passat vam imprimir la seu vella. I aquest any tenim un altre repte que no sé si
no, per aquí o... és sorpresa, ja ho veurem.
O ja us ho trobareu.
Sí, sí.
A l'entrada per la porta ja us trobareu una imatge
icònica
de Lleida, us ho trobareu just entrant per la porta.
Sí, vinga, va.
Impresa en 3D.
Estarem atents.
Sí.
Anirem.
Estarem atents. Vinga, recordo que demà comença?
Sí, comença és dijous, divendres, dissabte, de 10 del matí a les 9 de la nit, ininterrompudament. Hi ha invitacions als diaris, si ens demanen tenim invitacions, i si no l'entrada és molt econòmica, és un euro, testimonial, carnet jove, estudiants, tot això és gratuït, jubilats,
professors,
tot això és gratuït.
Vinga, doncs allí estarem. Santi Seró i Alfons Calero, moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres. Vinga, gràcies.
Doncs vinga, va, Ricard, comencem, que teníem una miqueta de menú, no sé si ens queda encara aquí una estoneta, però bueno, el David ara posarà l'accelerador i comentarem cosetes, perquè ara farem
la tertúlia freak.
Doncs vinga, després de parlar de què podem fer amb la tecnologia bàsica, ara passem a la high technology, no? Amb aquestes coses que ara explicarem en breu i que arribarà en breu. Continuem parlant de les plataformes de streaming, en aquest cas HBO Max, que es preveu que un canvi per aquest 2024. El que està clar és que té d'haver un canvi, ja que avui en dia tenim moltes plataformes i sempre ho comentem, no? No pot ser tenir tantes plataformes, al final no tenim res.
No podem, jo que no soy nadie, ya sabes, Jaume, que estoy en ello, es decir, por Dios, que saquen una cuota y tenga todo dentro, ja, o dos,
el cambio,
o tres.
El cambio, hombre, ¿a pujar cuotes?
No, el cambio viene... De nom... A ver, el cambio viene es porque la Warner Bros., que tiene por un lado la parte de Discovery, por el otro lado HBO tal, dice, pues mira, en vez de tener abonados en un sitio, abonados en otro, pérdida de abonados, que es lo que tienen ahora mismo todos, y pérdida de creatividad y pérdida de velocidad de producción para los usuarios que tienen todas las plataformas, pues la Warner Bros. Ha dicho, mira, pues lo junto con Discovery, y a partir de 2024, es más, ha puesto un tuit, ¿no?, dando oficialmente el mensaje de que en 2024, cuando se acerque, ya verán los usuarios, pero que el sistema se llamará Max y que dentro tendrá toda la parte de Warner Media y Discovery Inc. Bueno, fusionarse en una sola para dar el servicio en una plataforma y en vez de llamarse HBO Max, llamarse simplemente Max. Unión entre ellos y entre el dueño que une todas sus fuerzas. Esperemos que el resto empiecen a negociar o a hacer algo, bueno, ya con las plataformas.
Y que no pusieron el preu, porque es que si no, llavors...
Bueno, ya lo miren.
Avisaremos cuando vaya llegando, ¿eh? No lo sé, es decir, no, vamos a ver qué.
Ya mirem, lo que sí, no,
dos cruzados.
El que sí no pare mai és el WhatsApp, que la setmana passada ho avançàvem, que al final oficialitza aquesta eliminació de contrasenyes.
Bueno, más que la eliminación de contraseñas es la integración por fin con los sistemas operativos, en el cual en Android ya para la próxima versión sí que estará integrado al 100% el tema de la huella digital o el Face ID, ¿vale? Este reconocimiento facial. En iOS todavía no, ni hay fecha, ¿vale?, de la integración, porque claro, estos son sistemas propios de, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esta integración viene, con lo cual todos aquellos que tengan, como tengo yo, que de vez en cuando nos va pidiendo la contraseña, una contraseña de 6 dígitos para entrar a nuestro WhatsApp, e incluso en la eliminación del SMS, del código de verificación, pues a través de la huella, a través del Face ID, vamos a poder evitar la puesta de esta contraseña, con lo cual al nivel de seguridad tendremos un poquito más. Y luego, bueno, versiones beta, que dice que...
Sí, está teniendo actualizaciones y también tiene nuevas prestaciones, ¿no?
Sacan, ellos dan unas 10, los rumores dan 26, más o menos 5 de ellas que pueden estar a punto de llegar o que están a punto de llegar como novedades a WhatsApp. La verdad es que es en cuanto al uso, ¿vale?, por así decir...
¿Alguna interesante?
Es que los que usan Telegram dirán, bueno, si es que siempre va rebufo y tal, pero bueno. Cinco características. Una, rediseño estético. imagen.
Venga,
a todos les hace falta, y en alguna beta de iOS hemos visto que están preparando incluso un modo oscuro de verdad, en la de apagar el LED, no poner un fondo azul marino, sino apagar el LED cuando es negro, ¿vale? Con lo cual, ahora, como hace trampa...
Si no gastan batería.
Exactamente, y bueno, y también privacidad, ¿vale? Ese es uno de ellos. La siguiente, la capacidad de fijar mensajes dentro del mismo chat, fijar un mensaje para que no se te olvide. Esto, ya, pero es que este enlace que me enviaste, como luego hemos dicho todos ok, sí, vale. Me cago en la leche, le tengo que dar con el dedo. Bueno, pues ya no fijar solo tal, sino fijar ese mensaje dentro del grupo o dentro del propio chat.
Esto es interesante, ¿eh? Los grupos.
Sí, y además lo puedes programar, si 24 horas, 7 días, 30 días, ¿vale? Para que luego desaparezca. El tema de que ya tienen la videollamada, pues poder agendar directamente calendario y hacer una agenda de una videollamada o una llamada solo a través de WhatsApp con un grupo o con varias gente, es decir, poder agendar y poder agendar reuniones para poder vernos. El tema de la IA, ya sabéis que, bueno, pues Meta se está gastando mucho dinero con el tema de la IA, ¿vale? Y parece que por ahora lo va a meter un poquito en cuanto a juego. Es decir, lo va a meter con el tema de los emojis para el tema de generar stickers dentro de sensaciones o emociones gracias a la IA, ¿vale? Que podamos comentar con nuestro WhatsApp cómo nos sentimos para que nos cree un emoji según el sentido de lo que queramos o lo que queramos expresar. También usabilidad. Esto de dar el ok, el corazoncito, el me gusta, tal, al propio mensaje, una foto, un vídeo que se envía, ¿no? Y dar, ya no contestas con un corazón, sino que en el propio mensaje pulsas encima. Bueno, pues quieren hacerlo un poquito más gestual, que al ponerte encima, si tiras hacia arriba, des un ok, hacia abajo hagas un...
Sí, porque ahora somos con toques de sur, no sur.
Sí, le das, te salen ahí unas pequeñas opciones, si quieres las puedes abrir. Bueno, pues de manera gestual poder contestar a ese mensajito. Cositas de WhatsApp de una red social que ha entrado muy fuerte y que hoy día la usamos absolutamente para todo, ¿no? Olvidándonos de qué es un SMS o qué es ese botón verde para llamar. És així, WhatsApp.
Sí. Vinga, va, més cosetes, també més notícies. Aquest canvi de sistema operatiu, perquè Xiaomi canvia, s'actualitza o canvia la pell?
Bueno, és que és normal. Quan has comprat un montón de coses, Xiaomi, daros cuenta que Xiaomi realment no és, o sea, no és nadie. Quiero decir, es todo, pero no es nadie. Ha ido comprando empresas, ¿vale? Y dentro de la compra de estas empresas las ha ido integrando en diferentes servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se junta con que tiene un sistema operativo que mantener para las televisiones. Eso es otro sistema operativo para mantener para toda la parte de Smart Home o de Smart Tal. Otra parte de sistema operativo para unos tipos de teléfono y para los poco otro tipo de sistema operativo. Con lo cual, al final lo que ha hecho es, señores, ¿ahora ya lo tenemos todo? Sí, tenemos la posición en el mercado que queremos, sí, pues ahora tenemos que hacer un traspaso de sistema operativo basado siempre en Android para unirlo todo, para hacer un propio ecosistema.
La famosa capa.
La famosa capa del Google Home, la famosa capa de Siri o de Alexa, que hace que se integre absolutamente con todo en una plataforma. Pues aquí exactamente igual. Es decir, ahora ya venden teles y muchas, además, venden móviles y muchos venden muchos periféricos de empresas que han comprado. Bueno, pues ahora toca la hora de la integración, ¿no? En el que puedas ver el patinete de Xiaomi y controlarlo a la vez que la temperatura de casa, a la vez que el programa de televisión, a la vez que las luces y a la vez que el lavavajillas o la lavadora.
Sí, claro,
que...
si tiene una aplicación per cada aparell, al final
como
va...
Y comentaban antes que se había comprado, ¿no? Pues lo mismo, es decir, al final para manejar todo esto y poner el lavavajillas, ¿no? Pues, pues claro, pero digo, ¿no? Que no tengas 18 aplicaciones, ¿no? Pues ya la comprarás de Xiaomi.
Es el problema que hay ahora mismo, que tienes 1000 aplicaciones diferentes.
Exacto. Bueno, pues Hyper iOS va precisamente de esto.
Vinga, va, que ens queden 2 minutets i sabeu que amb els smartphones estem en el pitjor moment de vendes.
Amb el pitjor, però de xifres altíssimes, eh?
Per què és?
Bueno, pero es que daros cuenta que venimos de un mercado de cuando entró Movistar y Airtel.
Y que no existían los móviles en el mundo.
Claro, veníamos de vender en España en un año de 17 a 20 millones de móviles, ¿no? En un año, o regalar. Vamos a ver, yo creo que es una muy buena noticia.
Esto sí que se ha desterrado, ¿eh?
Claro.
Esto de regalar.
Claro, pero escucha, yo creo que es una muy buena noticia.
Es una buena noticia, y ho hem explicat moltes vegades. Els mòbils actuals, siguin quasi bé de la marca que siguin, són d'una qualitat altíssima, altíssima. Sí. I, a més, són aparells que ja estan dissenyats, a poc que els cuidis una mica, per durar 2, 3, 4 anys. I els més cars, per molt que diguin, són 4 o 5 anys. Per tant, escolta, estira'ls.
Mirar, les últimes...
I després el preu.
Les últimes notícies...
Tu has de dividir el cost entre el que et durarà els anys i saber el que et costa el mòbil cada any.
Les últimes notícies... Daros cuenta que ara mismo ya los móviles d'alta gama cuestan, o los móviles cuestan más que cualquier PC. O sea,
sí,
si
sí,
es un PC
eso,
que es lo más
sí.
tal, puedes hacer impresiones 3D, modulajes, no sé qué, pero el móvil te cuesta más pasta, ¿vale? Te pongas a la gama que te pongas. Entonces, hablamos, además, últimas noticias, sistemas operativos que se pueden seguir actualizando y que le damos una vida de 10 años al terminal actualizando ciertas partes del sistema operativo. Es decir, yo creo que es una buena noticia en cuanto a la reutilización y el uso de la tecnología. Que ojo, que la basura tecnológica es un problema gordísimo, que cosas como la Fira Maker en poder coger y reutilizar un montón de cosas para hacerlo, para darle un nuevo uso. ¿Cuántas pantallas están en los cajones? Yo invito a que la gente se vaya a la Fira Maker y le llegue alguien de allí y le diga, oye, mira, es que tengo todos estos tablets de Android y estos 3 teléfonos para tirar a la basura, ¿qué hago?
Clar.
I a lo mejor le dan un uso en su casa de todo esto.
Hem de recordar que això no es tira la brossa, que la gent porten bateries a dins i d'altres components, sisplau.
Correcto, con lo cual, que pinche en el mercado el tal es que los teléfonos los estamos utilizando durante más tiempo, que los estamos reparando y estamos volviendo a repararlo. Con lo cual yo creo que es que cada vez tenemos un uso o tenemos que tener una conciencia de uso mejor para todos, para nosotros, para la tecnología y para el planeta.
Doncs escolta, que ens plantem a les dues, el Santi i l'Alfons, que s'han quedat aquí amb nosaltres, anaven dient que sí ara amb el cap,
sí,
perquè
sí.
Evidentment coneixen la branca.
Porteu uns mòbils que, per exemple, hi ha un robot fet amb un mòbil molt, molt xulo, sí, amb un mòbil antic, sí, pot aprofitar.
Doncs, Alfons i Santi, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé la fira.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
David Casero.
Señores, muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I jo sóc el Ricard Álvarez, i això vol dir que ja ens hem plantat a les dues. Demà hi tornem amb més informació des de Lleida, a les 12:20. Ara segueixes... amb la Pilar García Muñiz i tota l'actualitat a COPE.